Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 4 de març de 2026. En nom de tot l'equip, una salutació des de Ràdio Vilafranca. Us acompanyarem a les vies tècniques i tria musical i presentant i dirigint Sílvia Delgado. Avui és un dia rúfol, estem a l'espera de la pluja, de la regina, però nosaltres començarem aquest matí de dimecres jugant i rient, perquè d'aquí uns minuts saludem la doctora Ai Campeto. Aquestes trobades amb Maria Rodríguez, amb la doctora Ai Campeto, són molt i molt saludables i necessàries per reivindicar el joc i el riure dels adults. A 9:45, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat alt i baix penedesenca, el primer flash del dia. La recollida de residus està experimentant canvis arreu del Penedès. Uns van més d'hora, d'altres pujarem al carro més tard, com és el cas de Vilafranca, però tots hi pujarem i avui, a partir de 9:45, el Donem Vida als Residus, que ens acosten des del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf, la Júlia Gómez i la Berta Manzanas ens presentaran la campanya per fomentar la reutilització que preparen. A les 10, a l'entrevista, us presentem el Pla d'Accions Turístic Anual de Sant Sadurní, així com els reptes que afronta la capital del Cava, amb el president del Consorci de Promoció Turística del Penedès i regidor de Turisme sadurninenc, Pedro Campos, i el cap del Servei de Turisme, Joan Capellades. A 10:45 de nou, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què passa als nostres municipis, al flash informatiu. El Penedès en xarxa tota la setmana és 8M, cada dia en parlem, aportem diferents veus i punts de vista i avui els proposem a la gent gran de la nostra tertúlia, que començarà a 10:45, que hi diguin la seva. Seran la Fina Milà, la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb Vinzeum. Avui ens acompanyarà el Jordi Ferrer, responsable de col·leccions del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Parlarem de les col·leccions del museu, de com difondre-les, i sempre que ve el Jordi ens regala anècdotes i curiositats. Segur que avui també. A 11:45, última cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius, aquests 5 minuts per posar-nos al dia de què passa aquest dimecres a les nostres comarques. Acabarem aquest 4 de març al Penedès en xarxa amb la gent del detall, amb propostes avui també tenyides de lila en clau 8M. D'una banda, parlarem amb l'arqueòloga Núria Molís, perquè aquest dissabte farà una xerrada de commemoració d'aquest 8M a Olèrdola. I de l'altra, anirem cap a la Bisbal del Penedès, perquè tenen un cap de setmana complet amb motiu de la celebració del 8M, i també perquè tenen la primera xatonada popular i l'alcaldessa en funcions, la Judit Vidal, ens ho explicarà. Així sonarem aquest matí de dimecres a partir d'ara i fins les 12. La Maria Rodríguez, la doctora Campeto, sempre porta l'alegria a aquest estudi i al magazín, però avui s'hi ha d'esforçar, que el dia és molt gris i molt rúfol. Maria, bon dia.
Bon dia a tothom. Què tal?
Amb ganes de reivindicar riure, joc i aquesta connexió amb nosaltres mateixos.
Sí, perfecte. Doncs mira, ja que dius això del dia, que és cert, i aquesta les primeres hores, no, del matí, que a vegades ens costen una mica més, va, us proposo un petit exercici. Sí? Voleu?
I tant.
Doncs vinga, és molt fàcil. Primer de tot, doncs, intenteu descreuar braços, cames, poseu-vos una miqueta, si teniu, si podeu, si teniu espai, doncs poseu-vos una miqueta en posició, doncs, relaxada. Si podeu, fins i tot aixequeu els braços,
o sigui, d'acord? Ens obrim, ens relaxem. Sempre sí. Això de les cames és cert, Quina sí. tendència tenim sempre a creuar-les.
Sí.
Obertes.
Sí, més que
descansades.
Res. Descansades. Sí, descansades, obertes i també preparades pel que pugui passar, per l'aventura.
Vinga.
Anem a dir-ho així, d'acord? Vinga, doncs. Llavors es tracta, repetiu, d'acord, amb mi, i farem un ha-ha-ha. Seria no un ha, sinó un ha, com aspirat, és ha-ha-ha. És com deixar anar la veu amb tres has. D'acord? Preparats? M'ajudes tu també,
aspirem,
Sílvia?
Sí.
I anem fent, vale? I
ha-ha-ha. Ha-ha-ha. I poso mans, també, que la Maria està aquí fent mans. Justeixo de veu, No et segueixo el teu ritme.
D'acord, doncs això és un petit exercici.
Això també serà un exercici vocal de bon matí, que anirà bé, no?
Sí, exacte, És com deixar anar la respiració i acompanyem amb el cos.
Però és cap dins,
Si podem.
No és extern.
Sí.
Perquè el xuclar, no?
Sí, sobretot és molt important que no feu el ha, perquè llavors aspireu la corda vocal i llavors no és l'acció, és un ha que implica el diafragma.
Ha, més avall,
Exacte. Per què? Doncs perquè el diafragma és un múscul que és com una
bomba. Com
una manxa. Una manxa d'aigua, exacte.
Amb les mans, el joc que feies.
Sí, és que no, em sortia bomba i no m'agrada la paraula, llavors és com la manxa d'aire, no?
Sí.
Llavors, el diafragma és el que ens ajuda a que surti aquesta risa profunda, aquest riure genuí i profund, no? I nosaltres podem ajudar a que ens surti, no?
El podem provocar.
Exacte, podem provocar és d'aquesta manera que us acabo d'ensenyar, no? Segurament els que ens esteu escoltant i ho heu pogut practicar, si no, escolta, ja és una eina que tens a disposició per fer-la servir.
Pendent. Avui quan arribi a casa, ara no puc, quan arribi a casa m'hi poso.
D'acord. Per què? Doncs segurament, això que deia, no? Molts dels que ens esteu escoltant, segurament el segon o tercer ha-ha-ha ja se us ha despertat el riure i us ha sortit espontàniament. És com una activació, és com deixo confiar i després ja surt el que surti, surt el teu riure genuí. I segurament hi haurà persones que no els hi ha sortit res, ho heu fet doncs, perquè sou bones persones.
Provocant.
I sou, seguiu les pautes
Tant
que us
seguit
donem.
Les indicacions.
Sou bons nens i bones nenes.
També depèn de la situació, clar, si clar. Estàs a la feina segons
Home,
on.
Home, evidentment. No?
Si pots fer una mica el burro, però estàs... potser no molt. I
Home,
no t'acabes de deixar anar.
Escolta, depèn del lloc i potser...
Sí, mira, aquí a la ràdio
client,
tot s'hi val.
No?
Sí, sí.
Però és important, no? També és un detector. És un detector, sabeu que els que ja ens seguiu després de tant de temps amb aquest espai, no? Sovint apareix la paraula jugòmetre aquí, no? Que jo sempre dic que és com...
T'agrada, sí, sí.
El detector de com està el joc en la meva vida, no? Com està el joc en la teva vida, no? Segurament els que heu pogut fer aquest exercici, si ara no l'heu pogut fer, doncs ja el feu després a casa, també ens pot donar una pista, una info de com estàs en aquest moment, no? A nivell, doncs, d'això de joc, d'alegria a la teva vida, no? Si de seguida ja has entrat amb el teu riure genuí, segurament és que el teu jugòmetre està, escolta, en un nivell òptim,
Això és bo.
clar, està, és òptim perquè de seguida...
O sigui, si la cosa rutlla, de seguida que et provoques,
clar,
surt el teu riure.
Sí.
Ja dir, no l'has de forçar.
Exacte, ja estàs oberta, ja estàs preparada, no? Si t'ha costat més, segur que és senyal de que, bueno, el teu jugòmetre, doncs, està... En números vermells. Està en mínims, està sota mínims, no? Bé, doncs és una oportunitat perquè puguis parar atenció amb aquest teu jugòmetre i posar-hi remei.
I què passa si tenim el jugòmetre a mínims?
Bé, doncs, és, en fi, hi haurà gent que ja li estarà bé, no passa res, no? Però, clar, si ets de
què ens perdem?
Clar, què ens perdem? I mira, ara enllaço amb una frase de l'Elsa Ponset, que justament diu...
La filla d'Eduard Ponset.
Exacte, sí, sí, és una divulgadora molt, molt interessant. Con los miedos y las vergüenzas se escapan también por el desagüe casi todas las cosas inesperadas y divertidas, las oportunidades y los encuentros insospechados. Aquí, amb aquesta frase, respon
ja
una
respons,
mica
i tant,
la, al que em preguntes, no?
Sí, sí.
És, ho hem dit moltes vegades, no? Com el no atrevir-me a els prejudicis, les creences, no?, que tenim del què és això de riure, què és això de jugar, que m'han ensenyat, no?, això de riure, que molta gent encara, no?, s'ho pren com una cosa que, doncs, que això només és per nens, no?, és per infants, que no toca, que no és una cosa que valgui la pena, perquè, escolta, això hi ha altres coses més importants a la vida, no?
T'ha sortit la veu d'important, eh?
Sí, eh? I fixeu-vos que justament aquí el que reivindiquem és també el seu lloc, el seu espai, aquesta importància que té, no? Que primer de tot a nivell de salut, perquè quan vosaltres esteu, no és perquè ho digui jo, experimenta-ho, no?
Hi ha evidència científica, quan, i si no, experimenteu vosaltres.
Exacte, quan tu estàs connectat amb tu, amb la teva alegria, recordeu que l'alegria no és només estar tot el dia rient, sinó que és estar amb aquest equilibri emocional, on també hi ha espai per l'alegria, per la felicitat, per jugar, per divertir-me. Llavors, quan jo estic en aquest equilibri, és quan estic més saludable. Més saludable. Llavors, són pistes. Si tu veus que el teu jugòmetre està, com deies tu, sota mínims, doncs tens l'oportunitat. Evidentment, no estàs obligada a fer res. Si una de les coses que tenim els humans és que tenim, en principi, el que passa que a vegades no ens ho creiem, però tenim el poder de decidir sobre les nostres vides. Sempre hi ha una opció, sempre podem triar.
I de propiciar canvis,
i de propiciar
millores.
Canvis, sí. Per bé que estiguem i ens trobem en situacions molt difícils, Això, una cosa no treu l'altra. No vol dir que tot sigui meravellós i tots vivim en un món de color de rosa. No, no. Però és davant d'una circumstància, fins i tot que sigui una circumstància doncs, difícil, jo sempre puc triar alguna cosa, per petita que sigui. Sí? Em puc quedar en la desgràcia i no sortir d'allà i
el bucle.
I el bucle, o puc acceptar-la i veure què puc fer, no? Què puc fer, qui puc demanar ajuda, etc, no? Doncs tot això. I avui una miqueta volia fer justament reflexió sobre aquest jugòmetre, que també si per les persones que potser sou més visuals podeu fer un altre exercici. Agafeu un foli, un full en blanc i un bolígraf i feu una rotllana, feu un cercle i aneu fent com els formatges, sabeu? Aquests gràfics de formatges que aneu fent els talls. I vas fent, doncs, quina part del formatge, d'aquest cercle, dediques tu, doncs, a la feina. Pots posar, per exemple, una setmana, no? Alguna cosa que tu sàpigues que tens controlada. Quant de temps, quant espai d'aquest cercle inverteixes en la feina i ho senyales, ho marques. Quant de temps utilitzes per les feines de la casa, coses que sí o sí doncs has de fer, no? Quant de temps inverteixes en menjar i dormir, d'acord? I quant de temps inverteixes en el teu lleure, en l'espai de gaudir, I fins i tot, quan ja tingueu totes aquestes marques, dins de l'espai aquest del lleure, hi ha moltes maneres de lleure, no? hi ha persones doncs, que diuen, mira, jo em relaxo, o hi ha persones que dius, mira, doncs jo em poso una sèrie a la tele i m'anestesio.
O el que se'n va a córrer,
em
no?
Em desconnecto.
L'oposat.
Me'n vaig a córrer, tu has posat que te'n vas a córrer, perfecte, no? I quin espai tens pel joc i pel riure?
De banda, eh?
Sí.
És un formatget dintre... propi dins del formatget del lleure.
Exacte, sí. Perquè no és el mateix. Cada part d'aquest lleure ens aporta una sèrie de coses, d'acord? No és el mateix posar-te doncs, davant d'una sèrie, perquè a vegades hi ha gent que utilitza molt la ment, no?, a la seva feina durant la setmana, i dius que necessito desconnect, fer un reset, o sigui, és no pensar en res, encefalograma plano, i em poso una sèrie per no pensar, no?
Evadir-me, totalment.
Evadir-me, o gent que es mira vídeos de gatitos fent... moneries, no? I coses d'aquestes.
També,
no?
També, que el també. TikTok i l'escroll d'Insta donen molt de joc.
Sí. Quina seria la diferència entre posar-te vídeos d'aquests que fan moneries, no? I venir, per exemple, a una sessió de riure. O jugar amb els teus amics. Quina és la diferència? Quan vens a una sessió de riure, quan surt la gent, quan surten les persones que han vingut a jugar, tenen ganes d'interactuar amb altres persones, tenen ganes de compartir l'experiència, sí? D'interactuar. Clar, i això, nosaltres que som éssers socials, doncs és una cosa que és molt important, no? És a dir, surto connectada amb mi perquè m'he permès doncs, divertir-me, jugar, desconnectar de les obligacions i connectar amb aquella part de la creativitat meva de quan era més petitona, no quan era més lliure de poder dedicar aquesta part del formatge que dèiem abans, que era molt més grossa, aquesta part del joc, no? He pogut connectar amb això i, a més, tinc ganes de compartir amb altres persones. Aquesta és la gran diferència, que si jo estic... Disculpeu. Quan estic mirant aquests vídeos jo a casa soleta, és una cosa que només m'implica a mi mateixa. No hi ha una socialització. No hi ha possibilitat de crear un altre vincle amb una altra persona.
I, per tant, ens empobreix, no?
Ens empobreix, exacte. Ens empobreix a tots nivells. Mental, emocional, no? I també fins i tot espiritual, no? De donar-li un sentit a la meva vida. Perquè, clar, una estona jo puc estar-me molt tranquil·leta a casa mirant vídeos, però hi haurà un moment en el que necessito, no?, nodrir-me dels meus semblants, no?, que són altres persones, no? I una de les coses molt importants és que teniu una colla, o coneixeu, a vegades hi ha gent que no en té, no? I quan dic colla, a vegades és igual, poden ser tres amics, eh? És que un símptoma de molta salut en les colles és que tenen l'element del joc molt instal·lat, molt integrat, no? Colles que diuen, mira, que es coneixen de fa molts i molts anys, i quin és un dels elements base que fan que aquella colla continuï viva, continuï... doncs això en actiu, no? Doncs és que són colles que inverteixen en el joc, en el riure. Sí?
De quina manera?
Doncs fent activitats diferents, jugant, fan, doncs venen a fer risoteràpia, o se'n van i sempre hi ha alguna persona que els hi fa una sorpresa i els hi fa un joc una gincana, o... Sí? Sempre hi ha algun element que implica el joc. El joc, la interacció d'una manera lúdica en la colla.
M'estàs dient que el joc... fa que aquests vincles siguin més forts, que perdurin en el temps?
Sí. De fet, fes-te una pregunta. Tu quan mira, et conviden a un sopar, no?, amb una colla d'amics o el que sigui, tu quan tens més ganes d'anar-hi? Quan saps que ja anirà la persona que és la més guapa de la colla? Quan saps que hi ha la persona que té més èxit professional? O quan saps que hi ha aquella persona que és la persona divertida...
La divertida, el showman, no? La showwoman...
La que
dinamitza les trobades...
La que dinamitza, exacte. Per això, simplement és... Fes-te tu aquesta pregunta, a veure, reflexiono, no? Quan a mi em passa això? Doncs, home, doncs vol dir que això és important per tu. Dona-li aquesta credibilitat, perquè tu, quan vas i esperes que hi hagi aquesta persona, doncs, oi que és perquè tu passes bé, perquè tens ganes d'anar-hi? Això és el que li dona aquesta... alimenta aquesta relació. I això no només passa doncs, amb les colles d'amics, també passa amb la família i també passa amb les parelles, no? És a dir, sempre hi ha d'haver aquest element de lúdic, aquest element lúdic, no? Perquè... una també de les coses, no? que quan parles amb les parelles, no? Dius, què t'agradaria, no? de la teva parella? Pues una de les grans respostes és que em faci riure.
Sí.
O ja no, que em faci riure, que seria, escolta, maca, tu també posa la teva part, no? Sinó que riem, eh? Llavors,
que ens ho passem bé.
Que ens ho passem bé, que ens divertim, no? Per tant, esclar, és un element base per la nostra salut i per establir uns vincles saludables amb altres persones. Per tant, també, no? Jo et diria, escolta, estem al 2026, sabeu que és un any d'engegar coses noves,
És un any potent, no? És el número 1, ens vas dir.
Sí, és un número 1, no? Llavors és inici, és atreveix-te a fer coses diferents, no? Per tant, escolta, si a la teva colla sempre hi ha, jo que sé, el Pepito, que s'encarrega, és el dinamitzador, atreveix-te tu també a formar part activa, no? Doncs agafa les regnes tu també de la teva felicitat, escolta, doncs, ajudant el Pepito a organitzar coses, no? És com, atreveix-te també, perquè tu també tens el dret i la capacitat, segurament, encara que no t'ho sembli, de participar, no? No només com a espectador, sinó també com a actor principal.
Acabem recordant aquest exercici del ha-ha-ha per aquells que s'incorporin que ens has proposat per provar a casa?
Sí, i tant. Sobretot, primer, no seria un ha, sinó seria com amb la ha aspirada. Ha, és com deixo anar...
I l'hem de sentir el diafragma, eh?
Sí,
ben
però no us obsessioneu gaire, perquè llavors hi ha gent que dirà i el diafragma, i no sé si és això o és allò.
Tampoc cal.
No cal. Simplement et poses o assegut amb una miqueta recta o dreta, amb els braços amunt, que t'ajudarà, i vas baixant, vas dient ha, ha, ha,
i t'acompanyes amb el cos.
Sí, i ha-ha-ha, i vas incorporant has, eh? Vas incorporant has.
Cada vegada més.
Cada vegada més, eh? Fins que al final et sortirà de manera orgànica.
Ho proveu a casa.
Proveu a
casa, avui quan arribeu.
Experimenteu.
Per cert, Maria, no vull acabar sense que ens expliquis que has canviat d'espai.
Sí. Ens hem traslladat, ara estic al barri de la Girada, en un espai doncs, més gran.
A la Rambla, ben cèntrica.
A la Rambla de la Girada, sí, al final de la Rambla. I és un espai molt més gran per poder fer doncs, sessions amb grups més grans i molt contenta, sí.
Ja està estrenat?
Ja està estrenat. Dissabte passat vaig fer la primera sessió de riures i va anar molt bé, molt bé. També, no?, és això de donar-vos el permís de provar-ho, d'experimentar-ho, no?, perquè justament va venir una família i, clar, els que venen a vegades arrossegats i aquesta resistència... I al final doncs, van sortir tots supercontents i amb aquesta sorpresa dir ai, no era el que m'esperava. Per tant, us convido a que us atreviu a experimentar i treure aquestes expectatives del que pugui ser.
Gràcies, doctora Campeto, Maria Rodríguez. Felicitats pel nou espai a la Rambla de la Girada Vilafranquina i recordeu, riure és cosa sèria. Bona setmana.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La línia R4 restablirà el servei ferroviari sense interrupcions el pròxim 16 de març. Després de l'accident ferroviari de Gelida del passat 20 de gener, la línia R4 de Rodalies restablirà, si tot va segons el que està previst, el pròxim dilluns 16 de març, el seu servei ferroviari sense haver de fer transbordaments en autobús entre Sant Sadurní, d'Anoia i Martorell. Així ho anunciava ahir el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, després d'una reunió que es feia a Vilafranca per tractar la situació actual del transport al municipi. Tot i el restabliment ferroviari, s'ha confirmat que es mantindrà el reforç de busos vigent fins ara. També sobre la línia R4, Nadal ha afirmat que al llarg d'aquest any finalitzaran els treballs del corredor mediterrani, fet que permetrà reduir el temps de trajecte actual i també les incidències. També ha anunciat que es preveu que el 2027 finalitzin les obres del soterrament de l'estació de Sant Feliu de Llobregat, que avui dia comporten diverses afectacions als trajectes de la línia. Henkel Freixenet adquireix el 100% de Freixenet. La família Ferrer i José Luis Bonet han venut les seves accions restants de Freixenet al grup alemany Henkel, que des del 2 de març de 2026 esdevé accionista únic de Freixenet S.A. Els detalls financers de l'operació no s'han fet públics. L'aliança entre les parts es va iniciar el 2018 amb un repartiment del 50% de les accions, donant lloc a una organització internacional que actualment es presenta com el principal productor mundial de vins escumosos sota el grup Henkel Freixenet. Pedro Ferrer i José Luis Bonet assumiran el càrrec de presidents d'honor de Freixenet S.A. i Ferrer continuarà representant la companyia en diverses institucions. Paral·lelament, la família Ferrer i Bonet reforçaran la seva inversió a Ferrer Wines amb la voluntat de seguir contribuint al sector vitivinícola espanyol. Aquest dilluns, 32 persones han donat sang a l'escola Rossend Muntaner. Dilluns, des de les 3 i fins les 7 de la tarda, es podia donar sang a l'escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta. Un any més, els alumnes de 5è de l'escola assumien una activa implicació en les tasques de difusió d'aquesta acció solidària. Al final, han estat 32 persones les que han donat sang, de les quals 3 han fet la seva primera donació. Altres 5 persones més van anar a donar sang, però no van poder fer efectivament activa la seva donació. I acabem parlant-vos del març Dona Cunit 2026, amb activitats per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Un any més, Cunit s'assuma a la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb un conjunt d'activitats que s'estendran al llarg de tot el mes de març sota el paraigua del març Dona Cunit 2026. Durant els dies previs i posteriors al 8 de març, Cunit acollirà activitats adreçades a diferents públics amb propostes de sensibilització per a joves, accions al carrer, actes institucionals, activitats culturals i espais de trobada comunitària. Un dels actes destacats del programa tindrà lloc el divendres 6 de març amb la celebració del tradicional sopar de les dones, que enguany incorpora un tardeo previ amb aperitiu i música en viu. L'acte central de la commemoració serà la marxa Violeta Cunit Calafell, que se celebrarà el mateix diumenge 8 de març. Es tracta d'una caminada popular i reivindicativa que unirà els municipis de Cunit i Calafell i que finalitzarà amb la lectura del manifest del 8M i una activitat esportiva oberta a totes les persones participants. La marxa és gratuïta i no cal inscripció prèvia. En finalitzar, es lliurarà un obsequi i un petit refrigeri a totes les persones participants amb la col·laboració del supermercat Bon Preu de Cunit i del Consell Comarcal del Baix Penedès.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tant com podem, el Penedès en xarxa ens agrada fomentar hàbits respectuosos amb el medi ambient i contribuir al reciclatge. A través de la secció Donem vida als residus, un cop al mes, des de la Mancomunitat Penedès Garraf, ens aporten eines pràctiques i també reflexions per ajudar-nos en aquest objectiu. Avui, tot destacant la importància de reutilitzar. Marxem fins a Canal 20. Allà ens hi espera el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és. Nova secció, nou mes per parlar de residus. Donem vida als residus i ho fem de la mà de la Júlia Gómez, que és cap del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf. Júlia, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui també ens acompanya la Berta Manzanas. Què tal? Molt bon dia, Berta.
Molt bon dia.
Educadora ambiental. Avui parlarem de què vol dir reutilitzar, però abans d'entrar amb casos pràctics, amb fonament de la importància d'aquest concepte de la reutilització, hem de parlar, Júlia, d'una campanya que porta per nom No en dubti, reutilitza.
Sí. A veure, el nostre interès avui, molt especialment, és presentar i donar difusió d'aquesta campanya, que, com tu has dit, és No en dubtis, vull dir, perquè és que no ha d'haver-hi dubte a l'hora de reutilitzar i, per tant, reutilitza. Aquesta és una campanya, ja dic, que també està, doncs, està cofinançada, diguéssim, per l'Agència de Residus de Catalunya. I el que es vol i que es treballa, bàsicament, és el foment de el que seria la reutilització. Què vol dir la reutilització? I per donar-la a conèixer molt més entre, doncs, tota la ciutadania de tot l'àmbit de la Mancomunitat, perquè l'hem presentat a tots els municipis.
A tots els municipis es farà aquesta campanya.
Sí.
En què consisteix? Què es farà en aquesta campanya?
A veure, la campanya l'hem estructurada que sigui... És una campanya senzilla, intensa, vull dir, perquè es farà en poc temps, diguéssim, en cada lloc, però que també volem, de manera paradoxal, que tingui també una durabilitat en el temps. Per tant, hi ha tot un seguit d'actuacions que es faran en uns dies determinats i després volem també que es faci a través de xarxes unes difusions que es vagin fent periòdiques al llarg de diguéssim, de tot el que seria l'any 26. Per tant, hi haurà des de... A veure, tot el que sigui per xarxes des del moment, vull dir, hi haurà punts informatius, hi haurà xerrades, tallers, també hem fet alguna activitat pels centres educatius que estiguin interessats de fer-la. És a dir, que farem, volem treballar, diguéssim, durant potser uns dies, ja no dic ni una setmana ni quatre, perquè també depèn de cada municipi, però de manera intensa, primer, totes aquestes actuacions, i que després, això sí, a través de lo que són les xarxes, doncs que de manera periòdica vagi sortint i repetint què és la reutilització i la importància de la reutilització com a dins de lo que seria la jerarquia i la gestió dels residus al territori.
Si es fa una campanya d'aquest tipus és perquè es percep, es constata que no es reutilitza prou, es reutilitza poc.
Reutilitza, jo he de dir, vull dir, de manera gratament, que penso que cada vegada més. I ens ha ajudat molt, per exemple, espais com el Com Nou, i qui diu el Com Nou també diuen altres experiències, que n'hi ha també en altres indrets, hi ha el mercat d'intercanvi a la deixeria de Sant Sadurní, hi ha actes, altres coses que es fan potser més internament i potser que no hi ha tanta difusió a molts altres municipis.
Productes que arriben a la deixeria i després,
sí,
es poden reutilitzar,
exacte,
perquè estan en bon estat.
Estan en molt bon estat. Per tant, la reutilització jo crec que és una d'aquestes coses que ens hem d'acostumar més a treballar, a difondre, a conèixer, perquè jo penso que també és una mica desconegut. Potser encara tenim aquesta idea mental de que tot el que és la reutilització és com a cosa de segona mà, que ja no té aquell atractiu inicial o que no està en bon estat, i realment no és així. Vull dir, si coneixes ben bé molts productes i sobretot de coses que es poden reutilitzar, el seu estat és perfecte i, per tant, mereix una segona oportunitat.
Ens situem en el concepte de reutilitzar. Què és reutilitzar, Berta? Com ho expliquem?
Doncs reutilitzar és, senzillament, tornar a utilitzar un objecte. És a dir, coses que estan pensades per tenir molts usos o coses que, després de fer una preparació per la reutilització, doncs les segueixes utilitzant. Que la preparació per la reutilització seria, doncs, quan un objecte se t'ha espatllat o ja, doncs, no t'acaba d'agradar, quan li fas una petita reparació o li canvies una mica l'aspecte per seguir-ho utilitzant.
Entenc que aquí el concepte també és quan és necessària una reparació, que aquesta reparació, com tu comentaves, sigui petita, que no dediqui més energia a la reparació que el que seria la fabricació, la producció,
bueno,
d'un nou objecte.
Pot ser petita o pot ser gran. És a dir, si és petita potser la pots fer tu a casa, però també el que volem fomentar és que puguis cercar centres de reparació on doncs, potser és una reparació més gran, però bueno, que igualment segueix sortint a compte, perquè moltes vegades els objectes doncs, potser venen amb una obsolescència programada o amb algunes tares que, bueno, que amb una reparació pots establir-te molts diners que compren de nou aquell objecte. I no només diners, sinó que fer un objecte de nou implica molts recursos, implica molta energia i implica també que estàs deixant un residu que després s'ha de reciclar. Per tant, nosaltres volem donar aquest missatge que sempre hem de prioritzar la reparació, sigui petita o sigui una mica més gran.
Perquè sempre ho comenteu, ho he comentat més d'una ocasió la Júlia, que el millor residu és aquell que no es genera, no?
Exacte. I per això fem aquesta campanya, perquè s'han fet moltes campanyes de reciclatge, tothom parla de reciclatge, però al final de les tres R's el reciclatge és la tercera. És a dir, que hem de prioritzar les altres dues, les que venen dins de la prevenció. La R de reduir, que seria la més important, i la R de reutilitzar.
També has deixat caure l'obsolescència programada. A vegades és un dels principals enemics o les adversitats que hi ha davant de la reutilització, no? Les pròpies empreses saben que hi ha uns usos determinats a partir dels quals doncs, aquell objecte, un petit electrodomèstic, no funciona.
Sí, per mala sort, doncs, bueno, el model d'economia que tenim ara mateix està molt centrat en... Bueno, incitar-nos a consumir, a fer compres impulsives, a canviar tots els nostres objectes cada poc temps, i dins d'això, doncs sí, hi ha aquesta obsolescència programada. Per això, doncs, sabent que alguns objectes deixen de funcionar de manera programada, encara que potser la resta de l'objecte està en perfecte estat i només una petita peça és la que està fallant, per això incitem a que, bueno, que sempre és molt bona opció intentar trobar si es pot arreglar abans de canviar-ho per un nou.
Com quins objectes?
Sobretot són els electrodomèstics. Tots els electrodomèstics són els que més tenen aquesta obsolescència programada.
Però després hi ha una gran, amplíssima quantitat d'objectes, una àmplia gamma, que no tenen aquesta obsolescència programada i que a vegades per qüestions d'estètiques o culturals.
Exacte.
Ens desprenem quan tenen una vida útil de molts llargs anys encara, no?
Exacte. Per exemple, en el cas de la roba o dels mobles, amb tot el màrqueting que rebem, doncs ens inciten a canviar-ho cada molt poc temps i no cal. O sigui, sobretot en el tema de la primera R, de reduir, doncs hem d'intentar doncs, valorar més el que tenim, intentar reutilitzar-ho, potser doncs, canviant el seu aspecte, doncs, si tinc una samarreta, potser si la pinto de certa manera o li faig uns talls concrets, o un moble, si el repinto, si li faig algun canvi petit, doncs ho podem seguir utilitzant i reduïm el consum de nous objectes.
Segurament per això s'explica la importància de campanyes com aquesta No en dubti, reutilitza. Cal incidir en l'aspecte més cultural, amb la decisió com a consumidors que tenim a l'hora d'adquirir un producte i de mantenir-ho en el nostre armari o a casa nostra. Perquè cal incidir en aquests valors perquè campanyes com aquestes doncs, puguin anar fent gota a gota aquesta necessària consciència de que no podem estar sempre consumint a tota hora.
Exacte, és com tu dius, hem de tocar, vull dir, la consciència de la gent, a part de donar-ho a conèixer, perquè és com et dic, és com una gran desconeguda i és el que dius, la gent no està habituada. Jo penso que estem començant, potser ara estem una mica començant a agafar aquest hàbit. Tenim en aquest cas indicadors, com he comentat abans, de visites al Comnou, sobretot es van creixent, cada vegada n'hi ha més, la gent va canviant una miqueta aquesta percepció, però que és un aspecte que costa molt, perquè una mica és el que comentava la Berta, vull dir, l'economia tal com la tenim, el que ens està fent és incentivar a canviar. Amb el que dèiem, aquests canvis continus. Vull dir, una cosa que ja vam repetir en un altre programa, per exemple, amb el tema de la roba, abans hi havia dues temporades, hi havia la temporada estiu-primavera i la temporada tardor-hivern. Ara cada 15 dies canvia la temporada.
Clar. Hem de ser diferents perquè el canvi sigui sobtat.
Sí,
no podem conviure
exacte.
Més d'una temporada.
No conviu res, vull dir, conviu tot i no conviu res, però això és el que fa és que la roba sigui d'una qualitat molt dolenta. Per tant, després la seva recuperació també és molt complicada. Per què? Perquè la qualitat és mínima, és dolentíssima. I que la quantitat en canvi de residu que genera sigui un dels més importants i un dels problemes més greus que tenim avui dia, la roba, la quantitat de roba. I la gent no n'és conscient d'això. És a dir, i no només no és conscient, sinó que cada molt poc temps, que si ara aquesta samarreta que estava li portada quatre vegades, la renta se'm queda entregirada, que és el que dèiem, és la qualitat. Hem de mirar, de procurar de potser sortir d'aquests estàndards de que, jo diria, a veure, tot aquest tipus de roba, el que és molt econòmic, no és massa bo, perquè ens entenguem. Hem d'anar a buscar productes més duradors, que sí que és veritat, potser seran més cars, però que en comptes de durar-te 2 mesos, poden durar-te 10 anys. En la qual cosa està clar que hem d'anar en aquesta direcció. I cada vegada més. Qui diu la roba, diu els electrodomèstics, guanyar aquesta obsolescència programada que porten molts electrodomèstics i altres coses. Hem de lluitar contra tot això. I això també ve.
I entre la gent jove és on s'ha de fer especialment pedagogia o és un clixé? O és el conjunt de la societat que té aquestes pràctiques tan de consum?
Jo crec que la gent jove sí que és veritat que som els que tenen més aquests hàbits perquè ja hem nascut dins de tota aquesta roda, però opinió personal, jo crec que també la gent adulta s'està començant a cada cop més a acomodar aquesta manera, no? Al final jo penso que ens estan venent una comoditat a preus baixos i això fomenta això, comprar articles de molt mala qualitat perquè tenen molt baix preu i quan ja t'hi canses, ho llences i compres de nou o doncs un sobreús d'articles d'utilitzar i llençar, que podries comprar un article reutilitzable i fer-ne molts usos i simplement per netejar-ho o altres raons, comprem moltíssim d'utilitzar un cop i llençar-ho després. I jo penso això, que potser sí que els joves som més els que estem dins d'aquesta cultura perquè hem gairebé nascut amb això, però penso que cada cop s'està extenent més a totes les edats.
I a vegades, a través de la pressió dels infants, acaben comprant els adults, no? És a dir, també utilitza això, els mecanismes de mercat, la influència, la incidència i la pressió sobre els petits perquè acabin sent els adults, que acabin satisfent de manera immediata aquesta necessitat que de manera artificial es col·loca al cap dels infants.
Jo dic que estic totalment d'acord amb el que així diu Raimon. Vull dir, se'ns creen totes aquestes necessitats i se'ns creen ja des de molt joves. Vull dir, ja comença el seu creixement, diguéssim, amb tota aquesta polèmica que és sempre del jo vull més. Vull dir, no tenen mai prou i després, vull dir, arriba el moment, quan deia allò dels joves, vull dir, jo tampoc no clitxaria masses joves, potser en algun aspecte, en l'aspecte del fast fashion, que sí que són molt, però que els adults també hi han caigut de ple, o en el dels, i en aquest cas sí que diria, la miro amb ella perquè ja, aquí veiem que serien com a dues generacions, ella i jo, seria tot el que és l'apartat, per exemple, dels mòbils, que necessiteu com anar canviant de mòbil molt sovint perquè té més prestacions, perquè l'altre, que es queden també molt, molt, molt obsolets i no se'ls ha acut en cap moment agafar un d'aquests recondicionat, és a dir, que porten, sinó no, té que ser un de nou i fet i nou de trinca millor.
I a vegades les diferències són mínimes, prestacions. No? Si s'analitza un model sobre l'altre, no és tant la diferència.
No, jo penso que no és tanta la diferència. Hem caigut tots, eh? Amb això hem caigut. Jo penso que hem caigut la societat tots en ple. I ara, clar, treure, vull dir, sempre queden illes, que deia, sempre queden illes, sobretot, i d'aquestes hem d'anar creixent. Però que hem caigut tots amb el parany aquest del consum. i la necessitat, i que sembla que per ser estar contents i ser feliços necessitem cada dia anar canviant de coses. I la veritat és que no és així. I és el que hem d'acabar de pensar, que no és així.
Una d'aquestes illes a les que esmentava la Júlia Gómez és l'Espai Comnou. Fem una mica de recordatori, com funciona, qui pot accedir-hi, quin és el seu això, funcionament?
Sí. A veure, l'Espai Comnou, és de, per començar, vull dir, el tenim aquí, aquí a la vora, a més a més. És un espai que està vinculat a les deixalleries, i això sí que ho hem de recalcar una mica, està vinculat a les deixalleries gestionades per la Mancomunitat Penedès-Garraf. Val? Això vol dir que no totes les deixalleries que hi ha a l'àmbit mancomunat, diguéssim, hores d'ara, en un futur tot és parlable, diguéssim, però que està gestionada, diguéssim, vinculada a aquestes deixalleries. Per poder-ne fer ús del Comnou, s'ha d'anar primer a la deixalleria, per tant, no s'hi pot anar directament al Comnou. Has de portar qualsevol cosa que tinguis a casa per portar a la deixalleria, com fins ara, potser des d'un pot de pintura, que la qual es, en aquest cas es reciclarà, diguéssim, o potser si tens algun objecte apte per la reutilització, però com la Berta deia, que ja t'has cansat, que vols canviar-lo, i... però que encara es pot aprofitar, doncs el portes també a la deixalleria. En el moment que hi arribes, amb el deixaller dius que el producte tu creus que és apte per la reutilització, doncs omples el formulari i el deixes allà, i aquest producte, després de l'anàlisi doncs, que faran també el propi deixaller, doncs acabarà arribant possiblement al Comnou. En el Comnou se li farà tot una preparació per la reutilització, és a dir, es neteja, si s'ha de fer alguna petita reparació, i entrarà a l'espai exposició, doncs llavors els usuaris que han utilitzat la deixalleria doncs poden anar a veure si els hi cal alguna cosa de les que hi ha allà.
Pots anar a l'Espai Comnou, t'has guanyat el dret a poder agafar alguna cosa del Comnou, sí, sempre que s'hagi utilitzat el recurs de la deixalleria.
Sempre que hi hagis anat prèviament a la deixalleria. I el que també cal recalcar, perquè encara hi ha doncs, alguns usuaris que no acaben d'entendre, és que tu pots anar moltes vegades a la deixalleria, totes les que et calguin, però el Comnou és un cop al mes. Val? És a dir, tu pots anar potser 5 vegades a la deixalleria aquell mes per portar coses diferents, però el Comnou en podràs fer ús només una vegada. Sí, d'aquesta manera evitem moltes picaresques.
I hem de dir que a Comnou hi ha tot tipus d'objectes, alguns més que d'altres, això sí que ho hem de dir, però coses molt, molt diverses i que poden cridar l'atenció. No sé si encara està una arpa. Hi havia una arpa, els
sí,
instruments.
Sí, encara segueix. Aquí una mica ens volem... en el moment d'inici del Comnou van arribar una sèrie d'objectes, entre ells l'arpa. Després n'han arribat també altres coses, que una mica estan com separades, perquè la idea és el millor que en un futur es pugui fer com un petit espai així de coses singulars, perquè ens entenguem. Però sí, sí, hi ha articles de tota mena. I la veritat és que surten i surten molts i cada vegada més.
Molts vinils, no? També.
Els vinils tenen molt d'èxit. Els vinils, material esportiu, mobles, parament per la llar també surt, el material de nadons, són bàsicament el que més surt. Després altres coses, les joguines també surten. Les joguines també surten. N'entren moltes, però també surten moltes. La veritat és que cada vegada, ja dic, més a més, va increixent.
Entenem que, per tant, aquesta campanya que s'ha de realitzar durant tot aquest 2026 és un molt bon espai, entre d'altres, doncs, per difondre aquest Comnou. S'han de fer xerrades, punts d'informació, moltes coses durant aquesta campanya, no?
Exacte. I, bueno, posarem molta èmfasi en què és la reutilització, de quina manera es pot fomentar el dia a dia i el fer de cadascú a casa seva, i també, sobretot, doncs, per tots aquells municipis que poden fer ús del Comnou, incidirem molt en aquesta iniciativa perquè sàpiguen que existeix i, per tant, hi puguin anar i fer-ho servir.
Sempre li dona un toc positiu la Júlia, no? Sempre li agrada a la Júlia veure el got mig ple. Segurament els usos del Comnou encara estan lluny del que seria desitjable, però es va creixent, no? Aquest seria el missatge que es va utilitzar en el Comnou.
Els usos i la utilització de l'Espai Comnou, la veritat és que, i és real, va creixent més a més. Això vol dir que cada vegada hi ha més persones que el coneixen, més persones que s'interessen per les coses que hi poden anar allà, i també hi ha veritat que hi ha moltíssimes, molts usuaris, molts, que quan van a la deixeria porten les seves coses esperant que arribin a... Ja t'ho diuen. Això després al Comnou. Per tant, jo crec que és un espai, ja dic, en aquest cas, molt pioner a Catalunya, molt innovador i que a més a més, vull dir que està funcionant i que funcionarà, vull dir que jo penso que és el que tu dius. S'està fent servir molt, però s'utilitzarà encara molt, molt més.
I com apuntàveu també abans, aquest recurs, el Comnou, conviu amb d'altres experiències, també desplegades als municipis, a Santa Margarida i als Monjos, a Vilafranca, de mercats
sí,
d'intercanvi, de segona mà...
Sí, a la Biblioteca de les Coses, als mercats d'intercanvi... De fet, una de les coses, mira, així com a novetat també ho direm, vull dir, una de les coses que tenim interès i que de fer, no sé si ho farem al llarg d'aquest any, però sí que està dins del, diguéssim, dels nostres dels plans de prevenció, és fer una recopilació de totes aquestes experiències que hi pugui haver i a tot el territori mancomunat per donar-les a conèixer totes. Uh-huh. Perquè penso que és prou interessant i que, a més, crec que no les tenim totes massa al cap de que realment s'estiguin fent altres coses i estic convençuda, jo que dèiem, aquesta part jo meva molt positiva, de que se n'estan fent moltes de les quals potser no en tenim coneixement. I per tant, m'agradaria fer aquesta recopilació i, a més, fer-la després extensible a tothom perquè es vegi doncs, que realment s'està fent moltes coses en aquest sentit.
Doncs en prenem bona nota. Berta, què n'esperes d'aquesta campanya?
Jo espero molta participació perquè realment és un tema molt interessant, del que no s'ha parlat tant. La gent no té una imatge de la reutilització tan gran com real és. Pensem a vegades només en tallers, en coses que realment no tenen gaire utilitat, però realment la reutilització és una cosa que hauríem de practicar cada dia. I això, espero que vingui molta gent als tallers, a les xerrades, als punts informatius, perquè acabem tothom reutilitzant cada dia i més.
Bona nota, ens quedem amb aquest missatge. Berta Manzanas, educadora ambiental. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Júlia Gómez, responsable cap del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat, també. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta secció del Donem Vida als Residus. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens queden un parell de minuts de publicitat i connectem amb el butlletí de notícies de les 10 i a les 10:06 parlem dels reptes turístics de Sant Sadurní.
Penedès en xarxa.